Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La precarietat i l'empitjorament de les condicions de feina de les dones per la pandèmia marquen la commemoració del 8 de març a Sabadell. I és que la crisi de la Covid-19 ha deixat al carrer més dones que no pas homes i les ha portat a fer més teletreball per tal de poder compaginar la feina amb les cures. La secretària de Dones i Polítiques LGTBI del sindicat, Maribel Ainé, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Han sigut més les dones les que han teletreballat perquè parlem de corresponsabilitat a les llars. Però és que la corresponsabilitat també ha d'estar en l'empresa. Que les que han pogut s'han agafat abans del teletreball que els homes, per suposat.
Doncs coincidint amb el Dia de la Dona, la ciutat ha preparat diversos actes. Per part de l'Ajuntament de Sabadell s'ha difós un vídeo a les xarxes socials amb el manifest acordat a la taula de gènere. El comitè feminista ha portat les seves reivindicacions al carrer amb diverses protestes al llarg del dia que culminaran amb una manifestació a partir de les 6 de la tarda que sortirà de l'estació Can Feu Gràcia dels Ferrocarrils. De seguida ho repassem tot plegat. Abans us resumim la resta de notícies destacades d'aquest dilluns 8 de març.
Titulars.
S'arxiva provisionalment el cas Jubany. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Un jutge de Sabadell ha acordat deixar sense efecte la reobertura de l'assassinat d'Helena Jubany, tal com va decidir la setmana passada l'Audiència de Barcelona. La causa es va reprendre el juliol passat i havia comportat la declaració d'una dotzena de testimonis.
Les mesures anti-Covid tornen a relaxar-se.
La restauració pot obrir entre 8:15 del matí i les 5 de la tarda de forma ininterrompuda. La universitat reprèn la presencialitat a les aules progressivament i els gimnasos reobren els vestidors. Alhora, els centres cívics poden organitzar activitats per a majors de 60 anys a l'aire lliure i amb un màxim de 6 persones. Tindran una vigència de 7 dies.
Llum verda al projecte per adequar el solar on s'ubicarà el futur Institut Narcisa Freixas.
L'Ajuntament hi destinarà 350.000 euros. Un cop acabin les obres, els terrenys es cediran a la Generalitat perquè hi pugui aixecar el centre educatiu que hauria d'estar en marxa el curs 2023-2024.
El Sabadell mostra la seva versió més preocupant a Màlaga i seguirà dins la zona de descens per segona setmana consecutiva.
Els arlequinats van perdre per 2-0 a la Rosaleda, sent pràcticament inoperants i ara tenen la permanència a un punt. Analitzarem l'actual situació de l'equip d'Antoni Hidalgo a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Sergi Gallego. Molt bon dia, Sergi.
Molt bon dia. La situació meteorològica ve marcada per l'arribada d'un front que creua dues AES i porta inestabilitat sobretot a les comarques del litoral i del prelitoral central i sud, on s'espera precipitació durant tota la jornada d'intensitat feble o localment moderada. A la tarda també se n'espera a punts de la depressió central i al Prepirineu amb el creixement de nuvolades. Al final del dia minvaran en general, si bé persistirà la probabilitat de precipitació a punts del litoral i prelitoral central. Pel que fa demà, la nuvolositat minvarà i s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat. Si bé hi haurà alguns estres baixos o banys de boira a molts punts de l'interior fins a mig matí. Malgrat tot, a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i al quadrant nord-est. En aquest últim sector s'esperen ruixats i és possible que localment vagin acompanyats de tempesta i algun gra de calamarsa. La temperatura serà moderadament més alta al centre del dia i voltarà entre 8 i 13 graus al Pirineu i entre 13 i 18 graus a la resta del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona el transport públic a aquesta hora. Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Aquest dilluns 8 de març, el transport públic de l'àrea de Barcelona ofereix serveis mínims del 85% durant tot el dia amb motiu de la jornada de vaga general pel Dia Internacional de la Dona. En el marc d'aquesta jornada, destaca també possibles afectacions a la xarxa de bus de Barcelona a causa de diferents mobilitzacions en diversos moments del dia. Trobareu més informació als canals digitals i d'informació dels operadors. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi. Molt bon dia. I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora cal destacar una incidència a la 2 Esparreguera. Està tallada en aquest punt l'autovia en direcció a Lleida per un accident amb una furgoneta implicada. Es fan desviaments per la sortida 582B a l'altura d'Abrera. Passant 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
bretxa salarial al Vallès Occidental és del 18,7%, segons les dades que ha publicat avui el Consell Comarcal, coincidint amb el Dia de la Dona Treballadora. La diferència de sou de les dones respecte dels homes s'incrementa amb l'edat. Per exemple, en les treballadores de menys de 35 anys, la bretxa és del 10,3%, però en les treballadores majors de 54 s'enfila fins al 27,9%. Les dones també són les que tenen més contractes parcials, temporals, precaris i amb sous més baixos. També l'atur és superior entre les dones. Hi ha un 5,3% més de dones desocupades que no pas homes, arribant al 16,1%. Des de Comissions Obreres també han arribat a la mateixa conclusió, però analitzant les dades de la pandèmia, i és que aquesta ha castigat més les treballadores, fent créixer per a la seva situació d'atur un 4%.
En canvi, en el cas dels homes, l'atur ha crescut menys a conseqüència del coronavirus, un 2,8%. La secretària de Dones i Polítiques LGTBI de Comissions, Maribel Ainé, ha apuntat les causes d'aquestes xifres en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Com en totes les crisis, hi ha una perspectiva de gènere i de classe intergeneracional i de més, però aquesta, la de la pandèmia, especialment, perquè si totes les professions feminitzades, tots els treballs de cures s'han mostrat com essencial, la crisi econòmica ha fet que marxés amb aquest 4 punts de més les dones del mercat del treball que els homes.
Ainé també ha detallat que les dones han estat les que han teletreballat més i les que han estat més acomiadades quan les empreses han deixat d'acollir-se als ERTOs. Un dels motius és la reforma laboral que facilita els acomiadaments, segons el sindicat. Però també la manca de plans d'igualtat dins de les empreses. Les dades del Consell Comarcal indiquen que només el 21,6% de les empreses d'entre 150 i 250 treballadors en té un.
L'obligatorietat dels plans d'igualtat, el tema del registre salarial, però aquí parlem de mitjanes i grans empreses, però hi ha tota una part de dones. Sabeu que les professions més feminitzades estan des de cures, des de comerç, des de petita i mitjana empresa, i aquí és on hi ha d'haver un compromís polític molt gran i han d'haver recursos perquè tinguin els mateixos drets que les companyes que treballen en empresa que pots denunciar i tenen a la supluc sindical.
Pel que fa a l'esfera política i la presa de decisions, el Consell Comarcal registra que en els últims anys ha millorat la representació de les dones a les administracions. A les últimes eleccions, el 48% eren candidates i el 49% de les regidories estan en mans de dones. Ara bé, pel que fa a les alcaldies, no arriba al 40%.
I el Dia Internacional de la Dona està comptant amb diversos actes programats per part de l'Ajuntament adaptats al moment actual de pandèmia. L'habitual acte institucional s'ha substituït per un vídeo a les xarxes socials on diverses integrants de la taula de gènere han exposat les seves demandes per aquest 8M, sobretot relacionades amb les dificultats amb les quals es topen les dones joves per accedir al mercat laboral.
Amb la veu de la col·laboradora d'aquesta emissora i membre de la taula de gènere, Laura Clotet, i de la seva filla Marta, el vídeo serveix per posar sobre la taula la precarietat laboral, diferències salarials i discriminació per gènere amb què topen les dones. Així mateix posen sobre la taula les següents demandes.
I demanem a les institucions
que tinguin programes específics d'inserció laboral per a dones.
Demanem a les empreses que revisin les polítiques de contractació,
formació i promoció
per combatre qualsevol tipus de discriminació. I demanem als nostres companys de feina que escoltin i valorin les nostres aportacions i que treballem conjuntament i amb corresponsabilitat.
Demanem a totes les dones que expressin amb força i confiança les seves idees i denunciïn les injustícies. I demanem a totes les persones educadores
que ensenyin a les nenes, que són valuoses
i lliures per triar qualsevol feina.
Aquest mateix vídeo, amb altres imatges relacionades amb la lluita de les dones, es projectarà aquest vespre a les 8 a la façana lateral de l'Ajuntament i a les biblioteques del Sud, del Nord, Vapor Llong i Centre Cívic de Can Llong durant la setmana. A més, durant el dia d'avui, el consistori també il·luminarà amb color lila alguns racons de la ciutat, com per exemple la Torre de l'Aigua i les fonts de la plaça Sant Roc, a plaça de Catalunya i la Concòrdia.
En paral·lel a aquestes activitats, també se n'han organitzat d'altres repartides per diferents punts de la ciutat.
Aquest matí, la Furgó Jove s'ha instal·lat instal·lat al Centre de Formació Cal Molins amb l'objectiu d'assessorar joves en la promoció de la igualtat de gènere i l'equitat laboral. A més, durant tot el dia els comerços de Torre-Romeu repartiran mocadors i les i al vespre a les 8 s'animarà el veïnat a sortir al balcó a fer una cassolada. D'altra banda, a partir de les 8 del matí, el projecte Enterrat Teràpia vol promocionar el concepte de sororitat a través d'un vídeo d'entrevistes. No seran les úniques que utilitzaran les xarxes, ja que les Bruixes del Nord presentaran un altre vídeo al seu compte d'Instagram per mostrar les dificultats del dia a dia de les dones joves. A Can Rull, avui i demà, a 4:45 de la tarda, el Centre Cívic ha organitzat un escape room enfocat al paper de les dones en la societat, en el passat i ara.
I un centenar de persones han escoltat els parlaments convocats davant del Parc Taulí pel Comitè Feminista de Sabadell en suport a la vaga general de salut d'aquest dimecres. L'acte forma part del programa establert per l'entitat aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona a la Ciutat, i tindrà continuïtat també aquesta tarda amb una manifestació de capçalera no mixta.
Des del Comitè Feminista de Sabadell s'ha fet una crida a l'organització i la mobilització continuada per defensar els drets laborals de la classe treballadora i dels serveis públics. Per aquest motiu han donat veu al punt del migdia i davant de l'Hospital de Sabadell a lluitadores com Rosa Salido, membre del Servei d'Atenció Domiciliària, que ha denunciat que les condicions actuals són inacceptables.
És inacceptable que les treballadores del SAT a Sabadell tinguin una remuneració que està un 40% per sota de les treballadores municipals. És inacceptable que es perpetuï l'externalització del SAT. És inacceptable que es continuï tant la bossa de beneficis del Florentino Pérez i dels fons voltor a costa de pitjors condicions laborals i de pitjors condicions d'atenció a les persones usuàries.
També ha pres la paraula la plataforma d'afectades per la hipoteca i la crisi de Sabadell, reclamant que deixi d'haver-hi pisos buits mentre hi hagi persones al carrer. Des de la plataforma assembleària de treballadors del Taulí també s'ha recordat que la pandèmia ha afectat especialment les dones que han conviscut més temps amb el seu agressor i el sector de la neteja, que ha perdut la feina fins i tot a l'hospital mateix. Aquesta tarda hi haurà una manifestació a les 6 que començarà a l'estació dels ferrocarrils catalans de Can Feu Gràcia i s'hi podrà participar al bloc no mixt a l'inici i al darrere el bloc mixt.
I encara sobre el 8M, la síndica municipal de Greuges considera que en els últims 4 anys la reivindicació del 8M ha servit per posar en el discurs públic la igualtat dona-home com un fet inqüestionable. No obstant això, Eva Bellan lamenta que aquest pas endavant a les reivindicacions encara no s'ha traslladat en accions concretes.
Aquest imaginari col·lectiu que tots i totes tenim, jo crec que encara no s'ha traslladat a accions concretes, no? I a polítiques públiques concretes, algunes n'hi ha, no?, que realment permetin transformar des de la base totes aquestes disfuncions que, com et deia, impedeixen, no?, que existeixi una igualtat real. I crec que encara estem en aquest punt, eh? Vull dir que aquestes reivindicacions del 8M han de continuar perquè posen el focus, no?, en moltes de les coses que encara funcionen malament per tal de que existeixi aquesta igualtat real, i han de servir cada any, jo penso, per anar posant el focus en més coses.
Avellan ha apuntat algunes de les mesures que es podrien aplicar a Sabadell.
Una de les més destacades és la bonificació de l'IBI per a les famílies monoparentals, que ja, com ja tenen les famílies nombroses. La síndica va presentar una actuació d'ofici amb aquesta demanda, destacant que són famílies formades per una dona amb fills que ha de conciliar amb feines a mitja jornada i amb condicions precàries. Així mateix també insisteix en la necessitat de repensar l'espai públic perquè les dones se sentin segures a qualsevol hora del dia. En aquest sentit insisteix que l'espai públic ha de ser accessible per a tothom i hauria de prioritzar la qualitat de vida dels ciutadans i no posar el trànsit rodat per davant, com és el cas actual.
I enmig d'aquesta jornada hem conegut que el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha tornat a acordar l'arxiu provisional del cas d'Helena Jubany. L'acord arriba després que l'Audiència Provincial de Barcelona revoqués la setmana passada la reobertura de la causa per falta de proves concloents, argumentava la sala contra el principal investigat, Santiago La Iglesia. La resolució del jutjat de Sabadell és ferma i, per tant, no es podrà recórrer. En canvi, les parts s'hi podran presentar recursos contra la revocació decretada per l'Audiència, tal com especifica la interlocutòria feta pública avui. El jutjat de primera instància, número 2 de Sabadell, va reobrir el cas per l'assassinat d'Helena Jubany l'11 de juliol passat. Des d'aleshores, havien comparegut una dotzena de testimonis que havien situat la Iglesia al domicili de Montse Careta i que, per tant, confirmarien que vivien junts. El desembre de 2001, Helena Jubany va aparèixer morta al cel obert d'aquest edifici.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Canviem de tema quan són 3:15. Avui ha entrat en vigor una nova flexibilització de les mesures anti-Covid. El canvi més significatiu és l'horari ininterromput de bars i restaurants que poden obrir entre 8:15 del matí i les 5 de la tarda. Universitats i gimnasos també incorporen novetats a partir d'avui.
Així és, a les universitats es recuperen progressivament les classes presencials amb aforament limitat al 30%, mentre que els gimnasos poden reobrir els vestidors. Els centres esportius locals consultats per aquesta emissora valoren positivament aquests canvis. Tot i això, Toni Castellano, amb un gimnàs d'entrenament personal a Can Llong, ha assegurat que es mantindran totes les mesures de seguretat com fins ara.
Hi havia molta gent que ens demanava vindre per la necessitat de poder no estar tan tancat a casa i poder, el tema de la salut, que era important fer esport abans de fer feina, pel tema de l'estrès, tema de molt tema personal també, de tot el que ha vingut de la pandèmia d'aquest any. I llavors, pues, consideraven que era important poder fer esport sempre i quan l'aforament fos el 30%.
Altres canvis passen perquè es permeten més de dues bombolles en les reunions de 6 persones i que reprenen les activitats dels centres cívics per a majors de 60 anys a l'aire lliure i amb un màxim de 6 persones. Per contra, els comerços no essencials continuen sense poder obrir els caps de setmana. El president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, ha tornat a reivindicar que el comerç és segur i ha reconegut que el pas de confinament municipal a comarcal comença a notar-se a les botigues.
Mica en mica la cosa es va normalitzant, o sigui, no és... Clar, hem de passar de local a comarcal i llavors això és una mica lent que la gent vagi agafant una mica aquesta mentalitat o aquesta consciència de que ja es pot moure una mica més per la comarca. Es va notant, el que passa és que són mesures que són lentes de veure, de que es manifestin.
Les mesures que avui han entrat en vigor s'allargaran durant 7 dies, així com el confinament comarcal i el toc de queda entre les 10 de la nit i les 6 del matí. El Procicat tornarà a revisar-les abans de dilluns que ve.
I coincidint amb el relaxament d'aquestes mesures, el Parc Taulí també ha flexibilitzat des d'avui el seu règim de visites. Edifici Taulí, el Vale i Centenari.
No hi ha restricció horària, però les persones ingressades sempre han de tenir el mateix acompanyant. A més, els pacients en llits parells hauran de rebre visites els dies parells i els hospitalitzats en llits senars els dies senars.
UCI i UCI frontal mòdul C.
Les visites estan permeses d'una a dues de la tarda.
UCI frontal mòdul A.
Els pacients poden rebre visites de 1:15 a 2:15 de la tarda.
UCI frontal mòdul B.
Les visites van de 3:15 a 4:15 de la tarda.
Semicrítics.
En aquesta àrea, els malalts ingressats poden rebre visites entre 2:15 i 3:15 de la tarda.
I la flexibilització de les restriccions arriba quan la velocitat de contagi a Sabadell ha tornat a caure per sota de l'1 i se situa al 0,91. Alhora, el risc de rebrot també ha baixat i ha passat dels 231 punts d'ahir als 194 d'avui dilluns. La incidència acumulada 14 dies també recula i ara es troba situada en els 209 casos per cada 100.000 habitants.
Segons les dades del Departament de Salut, Sabadell acumula 15.525 casos confirmats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Són 19 més que ahir. En les últimes 24 hores també s'han notificat 2 morts més, que eleven la xifra total a les 518. També creixen les persones vacunades fins a les 21.543, que és una més que ahir. D'aquestes, un total de 5.262 ja han rebut la segona dosi.
Notícies migdia.
Continuem endavant. La Junta de Govern local ha aprovat el projecte d'adequació del solar on s'ubicarà el futur Institut Narcisa, Freixes i Cruells al barri de l'Eixample. L'edifici es construirà entre la carretera de Barcelona i els carrers Calders i Martí Lomà. L'Ajuntament ha decidit invertir 350.000 euros per adequar l'espai.
Les obres no és previst que comencin abans de 6 mesos, ja que ara s'ha de licitar aquest projecte. De totes maneres, des de l'Ajuntament i el Departament d'Educació treballen amb l'horitzó de tenir l'institut a punt el curs 2023-2024. I és que un cop es facin les obres d'adequació, la intenció del govern local és cedir els terrenys a la Generalitat perquè s'encarregui de la construcció de l'edifici definitiu, ho ha explicat la regidora d'Urbanisme, Mar Molina.
A més, l'Ajuntament està treballant en la cessió definitiva del solar per tal que la Generalitat avanci el procés per a iniciar la construcció quan abans millor, ja que és necessària la posada en funcionament de l'equipament per al curs 2023-2024.
L'Institut Narcisa Freixas es va posar en marxa el curs 2019-2020 funcionant en barracons al carrer Fra Luis de León. De moment té dues línies d'educació secundària, però l'objectiu és que en tingui tres quan el nou edifici estigui construït. Des de l'Ajuntament defensen que és un equipament necessari perquè falten places de secundària al sud de la ciutat.
Per altra banda, la Junta també ha aprovat de forma definitiva el projecte d'urbanització d'una plaça a l'antic vapor Borniduc de 3.200 metres quadrats.
Això és un punt que ja es va presentar fa un mes. No hi ha hagut al·legacions i, per tant, començarà l'obra d'aquest pla de millora urbana, que és completament privat.
La resta de l'espai, que no està catalogat patrimonialment, allotjarà un supermercat Esclat. La cadena gironina s'ha compromès a respectar l'edifici del vapor. Una cinquantena de membres es donen de baixa del cercle Podem Sabadell de Cano arran de la connivència de la direcció amb altres partits.
Un comunicat dels membres que han abandonat la militància de la formació denuncia que partits aliens a Podem han aprofitat el procés de la nova organització per fer-se amb la direcció local de Sabadell i d'altres ciutats. Marta Campó, i una de les militants que s'ha donat de baixa, explica la seva situació en nom d'aquest grup.
Ara, el que passem a ser és inscrits. Tu saps que abans d'aquest nou procés la gent s'inscriu a Podem. Nosaltres ara ens mantenim com inscrits. Deixem de ser militants al donar-nos de baixa com a tal.
La nota que han emès els ara inscrits conclou dient que restaran al servei de la ciutadania de Sabadell.
El Banc de Sang del Vallès posa en marxa la sisena edició de la campanya Dona que dona sang. L'objectiu és fomentar la donació de sang i altres components.
Aquesta iniciativa aprofita el 8 de març per visibilitzar la donació en clau femenina. Les donacions de sang anuals tenen més presència masculina perquè els homes poden donar més cops l'any. Però Sara Vallès, del Departament de Comunicació del Banc de Sang, destaca el paper de les dones com a superdonants.
Les dones són superdonants. Les dones poden donar tots els components que donen els homes i, a més, poden donar llet materna, poden donar placenta, poden donar cèl·lules del cordó umbilical en el moment del part. Llavors, era visibilitzar aquests components de la importància que tenen les dones en el món de la donació, ja sigui donació de sang i plasma, que són les més habituals, com també aquestes que no són tan conegudes, però que es necessiten cada dia per poder satisfer les necessitats de tots els pacients.
Es calcula que cada dia 365 dones realitzen donacions de sang a Catalunya. 35 fan el mateix en plasma, 5 omplen les reserves de llet materna, 4 donen el seu cordó umbilical i una la seva placenta.
El Consell Municipal de les Persones Grans es reactiva després d'uns anys d'inactivitat.
El plenari ha reactivat aquest òrgan amb l'objectiu d'impulsar la participació de les persones grans en les polítiques públiques locals. La regidora de Cicles de Vida, Sònia Sada, va declarar durant la sessió que fomentar l'envelliment actiu i optimitzar les condicions de vida de la gent gran és una prioritat, com també ho és incorporar la seva perspectiva en la planificació municipal. El nou Consell de les Persones Grans estarà format per 60 membres que es reuniran de forma trimestral i que treballarà en tres comissions.
Es reprèn el programa Els Primers a l'Aigua per ensenyar a nedar a 626 alumnes de 20 escoles de primària sabadellenques.
Després d'un parèntesi d'un any per culpa de la pandèmia, avui es tornen a oferir aquests cursos de natació en horari lectiu. L'Ajuntament ha ajustat el programa a la situació actual perquè els grups bombolla puguin fer les activitats sense entrar en contacte amb altres i ha incrementat el nombre de monitors. La previsió actual és fer 14 sessions entre avui i el 18 de juny a diferents piscines de la ciutat.
I acabem la Casa Elizalde de Barcelona acull una exposició sobre Fina Miralles que va produir el Museu d'Art de Sabadell.
Aquest centre cultural presentarà una adaptació de la mostra Fina Miralles, paraules fèrtils, entre avui i el 31 de març. L'exposició ja va ser produïda pel Museu d'Art de Sabadell el 2018 en col·laboració amb la Fundació Arts i es va fer amb motiu de l'edició de l'arxiu textual de la protagonista de la mostra.
Les previsions no ho feien pensar.
Por immediata no n'hem de tenir. A Catalunya la previsió de casos depèn de que vinguessin de cop molts pacients en viatge d'aquest lloc. Això no és previsible.
Però el 14 de març tot va saltar pels aires.
Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras.
Els hospitals es tensionaven fins a límits impensables.
Poder alliberar d'aquests llits l'hospital Taulí i, per tant, doncs, poder fer aquest famós drenatge i quan arribi doncs, aquest pic d'aquesta curva, doncs, evidentment, poder estar el millor preparats.
I amb la primavera arribava una petita relaxació.
Després de més de 50 dies de confinament, el comerç de proximitat ha pogut reobrir aquest dilluns, coincidint amb l'inici de la fase 0 de la desescalada. L'esperança en un petit flascó.
La vacuna de Pfizer, que s'ha començat a subministrar a la ciutat aquest diumenge, és la principal esperança per deixar enrere la pandèmia.
Aquest divendres, 12 de març, especial, un any de la pandèmia a Ràdio Sabadell. Des de les 9 i fins a 2:15, repassarem 12 mesos molt intensos.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Quatre minuts per arribar al punt de les dues. Repassem altres informacions fora de Sabadell i la comarca i parlem ara de coronavirus, perquè la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat l'arribada de 4,8 milions de vacunes de Pfizer per al mes d'abril.
En una entrevista a la cadena SER, Darias ha assegurat que hi haurà un increment molt important en l'arribada de vaccins per al segon trimestre de l'any. En el cas de Pfizer, seran 1,2 milions de dosis per setmana, tal com ha explicat a la SER.
Va a haber un incremento muy importante, pero muy importante en la llegada de vacunas. Puedo anunciar ya que Pfizer en el mes de abril va a suministrar solo Pfizer 4.8 millones de vacunas, en torno a 1.200.000 dosis por semana.
La titular de Sanitat ha explicat també que el seu ministeri està treballant amb les autonomies per incrementar la seva capacitat de vacunació i que es mantenen els objectius de la campanya.
El Constitucional avala la prohibició de les manifestacions a Madrid pel 8M.
El ple del Tribunal ha avalat la mesura de la delegació del govern a Madrid que prohibeix les concentracions avui a la capital amb motiu del Dia de la Dona. Els magistrats també han tombat un recurs per demanar la suspensió cautelar de la interdicció presentat pels sindicats UGT i Comissió Obreres. Això no obstant, el tribunal ha admès a tràmit els recursos i emetrà una resolució del fons de la qüestió més endavant.
Arrenca la vista per la Caixa B del Partit Popular amb les declaracions de Bárcenas. El jutge ha denegat l'acarament entre l'extresorer i Mariano Rajoy.
Després de les qüestions prèvies, la vista en si comença avui amb les primeres declaracions de Luis Bárcenas a l'Audiència Nacional. Aquesta part del judici podria allargar-se més d'una jornada. D'altra banda, el president del tribunal ha rebutjat la sol·licitud per a un acarament amb Mariano Rajoy, presentada per l'advocat de l'acusat. El magistrat ho justifica argumentant que aquesta fase té sentit quan no hi ha altres mitjans de provar un fet.
Doncs precisament l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ha assegurat avui que l'advocat del PP, Javier Iglesias, li va demanar que falsifiqués els papers de la Caixa B després que els publiqués al País. En una trobada en què també hi era la dona de Javier Merino, exdiputat del PP, condemnat pel cas Gürtel, se li trasllada la preocupació, ha dit que hi havia el partit amb aquests documents i se li planteja que tornés a repetir els documents variant conceptes i quantitats de cara a fer-los públics i crear el dubte en l'opinió pública de quins eren els bons o els dolents. L'objectiu, ha dit, era que semblés que hi havia una manipulació per part d'algú per perjudicar el PP. I, a més, en aquesta compareixença d'avui, Luis Bárcenas també ha assegurat que va donar sobres amb diners de la comptabilitat B del partit a l'expresident Mariano Rajoy i també als exministres Álvarez Cascos, Arenas, de Cospedal, Mayor Oreja i Federico Trillo. I hem conegut avui també que Mònica Roca ha estat escollida aquest dilluns com la primera presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona en els seus 135 anys d'història. En un ple a la Llotja de Mar, Roca ha guanyat la votació a l'empresari Josep Maria Torràs, que a última hora ha decidit presentar una candidatura alternativa. En un discurs, Roca ha dit que la seva elecció és una oportunitat històrica per revertir una injustícia cap a les dones i marca un punt d'inflexió i de no retorn a la presència femenina en les institucions econòmiques. La nova presidenta de la Cambra ha dit que assumeix el mandat amb la voluntat d'apostar pel consens i ha remarcat que l'ens ha de ser en tots els actes on es defensin les empreses, encara que tinguin un rerefons polític. Gairebé hem arribat així al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García, les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara és el torn de la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.